todas las naves preparados para saltar al hiperespacio.
Listo. Programa dels Odiosos 8 en directe des del Calella Film Festival. L'organització del festival ha decidit, contra tot pronòstic, tornar a convidar-nos perquè, com tothom sap, l'home és l'únic animal que s'entrebanca dues vegades amb la mateixa pedra, l'home i els putos Ewoks. I aquesta pedra som en Dani, en Francesc, en Marc, jo sóc en Ferran. Som els Odiosos 8 i recordeu que ens podeu veure a YouTube i ens podeu escoltar a Spotify i a iVoox amb l'usuari @odiosos8. Si a més ens donéssiu likes ja seria la bomba. També a Twitter i a Instagram, i a aquest ritme no descartaríem que aviat també a OnlyFans. El nostre podcast té una proposta molt senzilla: fer una llista de 8 títols, pel·lícules, sèries, a vegades algun còmic, al voltant d'un tema. I com que per a l'edició d'enguany del festival han decidit fer un homenatge a Star Wars, nosaltres hem escollit parlar de 8 pel·lis sobre òperes espacials. I és que amb el nom de Space Opera és com els americans van batejar als anys 40 el subgènere de ciència-ficció on es relaten aventures tractades de forma romàntica i que en la major part dels casos tenen lloc a l'espai. No hi ha massa consens sobre el que és exactament aquest subgènere ni què ha d'incloure, cosa que ens encanta perquè així hem pogut fer una mica el que ens ha donat la gana. Comencem amb el programa d'avui amb Odiós número 1. Flash Gordon, peli de 1980 basada en un còmic del 1934. De què va Flash Gordon? D'entrada és complicat. A veure, és un jugador de futbol americà que ha d'agafar una avioneta, va amb una altra, amb una amiga seva, una noia que l'acompanya, llavors aquesta avioneta té un problema a mig vol, hi ha com una tempesta estranya intergalàctica, aquesta tempesta provoca que els pilots desapareguin de cop, misteriosament, ell, que és un jugador de futbol americà, ha de pilotar l'avió, s'estavella, però aconsegueix aterrar en un laboratori d'un doctor boig que l'han expulsat de la NASA i que ha construït un coet perquè resulta que hi ha un perill que amenaça la Terra i el segresta, els fa entrar en el coet per viatjar a l'espai.
No té cap mena de sentit.
Zack Snyder, amb això et fot una trilogia aquí, en el Flash Gordon del 80, han passat 5 minuts de pel·li. És tot superboig. El que passa és que llavors el que fan és, amb aquest coet, arriben a un planeta i... Bueno, quin planeta.
Planeta Mongo, es diu, no?
És com aterrar al Carnaval de Sitges. Hi ha gent vestida en tota la gamma cromàtica, tios mig amb pilotes, amb ales gegants a l'esquena. Gent, bueno, és un planeta genial.
Són trajes fets amb roba que mai hauria d'haver estat roba, no?
És una mica... El que passa, el problema...
És una estètica molt, molt pop, molt kitsch, molt... Sí, recordeu el Batman aquell de la sèrie que feien per TV3 als anys 80 i 90, que es veia aquest punt cutre així, és una mica aquest rotllo, no?
No, cutre no, és cutre festiu.
Sí, de fet, el guionista és el mateix. El guionista de la pel·lícula és el mateix de la sèrie Batman dels anys 60, que aquí van fer els anys 80.
A bodes me convides.
És el mateix guionista, però no, diríem, ni del millor capítol ni del segon millor capítol. Però bé.
Punt cutre, avui, em sembla que n'hi haurà uns quants, de punt cutre.
Sí, no,
de
no, pel·lis, no, no. Vull dir. El que té l'espai.
Hem escollit el millor que hem sabut. Llavors, el planeta aquest, que és molt guai, el problema és que hi ha com un emperador, hi ha l'emperador Ming, que és com un tirà que té tothom sotmès, i llavors...
Amb bigot i tot, O sigui, és dolent, dolent. Bigoti, porta bigot i tu.
La caracterització és el millor que
té la pel·li. I els sis pintats. Un detall.
Total, que al final aquest, en Flash Gordon, haurà de fer-se col·leguit amb gent de planetes propers per derrocar en aquest l'emperador Ming. La pel·li dèiem que venia d'un còmic de 1934 creat pel dibuixant Alex Raymond, francès, expert en còmics, això què?
Això bé, no sé, no me n'he llegit cap.
Què diu?
Perquè això és pre-Superman. Jo només llegeixo còmics després de Superman.
És com Chris, abans i després
exacte,
de...
Exacte, però no, els dibuixos són xulos. O sigui, és un còmic d'aventures que no et pots prendre seriosament per passar l'estona, que està bé. Que està bé.
Parlant de sèries de TV3 dels 80, heu de saber que aquest còmic es va començar a publicar com a resposta a l'èxit de Buck Rogers, que estava triomfant i al final va acabar triomfant més que
Buck
Rogers.
En els anys 30.
Els anys 30 sí, sí.
De fet, el còmic popular llavors era Buck Rogers i van voler fer alguna cosa per contrarrestar seva hegemonia.
Per cert, en el còmic el protagonista no és jugador de rugby.
Què dius?
És jugador de polo, cosa que ho petava fort en els anys 30. Després, quan van fer la versió en els anys 80, van dir...
Com a societat, futbol americà, no?
Com a societat hem anat a pitjor.
Per cert, a l'època que es va sortir el còmic, als Estats Units encara patia la Gran Depressió. I els lectors de còmics van quedar captivats pel gran optimisme de la història i l'acció imparable.
I la Gran Depressió la vaig patir al final de la pel·lícula.
Sí. Per què? Hòstia. Què?
No s'aguanta.
Terrible.
Parlarem. Anem pas a pas. Primer vull parlar de la gestació d'aquesta pel·li. Resulta que als anys 70, qui volia adaptar les aventures de Flash Gordon era un paio que es deia George Lucas, que va anar a buscar hola bones, vull els drets per poder fer la pel·li de Flash Gordon, i li van dir que en aquell moment no podia, i el tio es va fer la seva pròpia òpera prima que es diu...
No sé, em sona, més una...
THX1000, no sé què.
El tio va fer Star Wars. Al final no va poder aconseguir els drets perquè en aquells moments qui el tenia era Fellini.
Què dius?
El director italià, Dani Fellini.
Sí, Fellini.
Quines pel·lis ha fet?
8,5... més,
encaixa molt, la Gran Gordon, trobo jo hagués quedat molt guai perquè el director Dino De Laurentiis, que és un productor, el productor Dino De Laurentiis, que és conegut per Conan el Bàrbaro i el King Kong del 70 i pico, volia que la fes Fellini, com estava molt emparrat en que ho fes, al final Fellini no la va fer pel que sigui, que hagués quedat superxulo, i al final la va acabar tirant endavant amb un altre director. Jo crec que molt bé en Fellini De Laurentiis no va acabar, perquè hi ha un personatge en la peli, o sigui, hi ha l'emperador, el dictador, aquest emperador té una filla, la princesa, i aquesta filla té una mascota. La mascota es diu Fellini.
És tota la influència que ha quedat, no, d'en Fellini,
sí,
en aquesta peli?
Sí. La peli té un problema, bueno, un.
Varios.
Un dels principals problemes és el seu protagonista, que té el carisma d'un cacauet. I a més interpreta...
D'un cacauet forçut, per això, eh? D'un cacauet forçut.
I guapo.
Tenim per aquí darrere.
Sí, el que passa que això van intentar-ho solventar fotent secundaris de molt de nivell. Secundaris pepinos, en Max von Sydow és l'emperador.
Què fa Max von Sydow aquí? És un actor que feia cobrar,
bueno, cobra.
Veient com a la seva extracta del banc va pujant per moments.
Dades random que...
Són les que ens agraden.
Tu, Ferran, aquesta pel·lícula té 13 actors de pel·lis de James Bond.
Què dius,
sí, 13, Max von Sydow, Timothy Dalton, sí. Topol, etc.
Sì, sí, de fet, la filla és l'Ornella Muti i el Timothy Dalton també surt per allà amb malles. Estrany, és tot molt sí, terbo.
Fa com una espècie de Robin Hood.
I també surt l'Umpa Lumpa.
Sí, és en Fellini. És la mascota.
Sí, l'actor que recordareu tots per fer fet d'Umpa Lumpa a Charlie la fàbrica de xocolata, que es diu Deep Roy, és la mascota de la princesa, que també va sortir fent d'allò de les escenes que camina de l'Imperi Contraataca.
Ah, sí?
O sigui, tio, és una estrella.
Home, i tant. De fet, tots aquests actors van signar per fer aquesta pel·li i totes les que vindrien després. El que passa que la pel·li no va acabar de sortir bé i no, es va quedar amb una única pel·li perquè va ser un desastre. No, van perdre molta pasta i avui en dia pràcticament l'única cosa que recorda és la banda sonora de Queen i poqueta cosa més.
És una molt mala
més.
Pel·lícula
però
i, un gran disc de Queen.
Jo el que us vull preguntar seriosament és quantes cerveses necessiteu per dir que això és una bona pel·li, per defensar Flash Gordon. Jo crec que tres.
Jo crec que el barril...
Jo amb tres te la compro.
Jo crec que és molt mala pel·lícula, però és una obra mestra d'algú que encara no sé. No sé, del Carnaval de Rio o alguna cosa.
És una frase que diu tant i tan poc a la vegada.
Entretent, diguéssim que entretent.
És que la pel·li és tonta, és absurda, està molt mal explicada, és per moments ridícula. Veieu com està vinguent un pro? L'esteu veient a venir, aquest pro? El que passa és que ara que l'he tornat a veure, hi havia escenes que jo me'n recordava.
Jo també.
D'haver-les vist quan, amb 40 anys enrere...
És que pel que sigui no la pots oblidar, aquesta pel·li.
Hi havia les motos, aquelles voladores, o aquella escena que han de fotre el braç en una roca, que hi ha un monstre, i és com una ruleta russa
això és una mica molt boja. És una mica Dune, aquesta escena, diria. I per cert que en Frank Herbert, que és l'autor de Dune, va fer reescriptures no acreditades del guió. Jo crec que aquí va posar una mica...
Ho tenien tot, tenien actors, tenien guionistes...
El guió és mel,
Estem parlant de grans moments de la pel·lícula, si puc fer un incís en la gran batalla final.
Quina? Hi ha com...
Sí, hi ha diverses batalles finals, no acaben. I m'agradaria parlar un moment de mi, si puc. I és que...
A què hem vingut?
Jo abans era músic, era molt mal músic, era bajista, però un bajista motivat. Ho feia molt malament, però motivava molt. I alguns de... Certa gent recorda que quan jo tocava el baix... anava fent la melodia amb la boca. Anava fent pum, 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 pum. Tenia aquest vici, tenia aquest vici. Doncs en aquesta pel·lícula hi ha un actor que s'envolten, que és el general aquest dels Homes Falcó, que a la gran batalla final...
Que sortia l'Escorça Negra.
Exactament. A la gran batalla final no va poder evitar, quan disparava, anar fent pinyou, 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 mentre rodava l'escena i la van haver de rodar diverses vegades. Molt mal actor, però molt motivat, també.
És una metàfora de la pel·lícula, això, perquè tota la pel·lícula és com pinyou, pinyou.
Tens aquella arma de plàstic, estàs disparant i tot és postproducció, però tu en el moment t'emociones i dius pinyou.
A qui recomaneu Flash Gordon?
Jo a nens petits. Pues mira, a gent gran no.
Jo anava a dir a majors de 40 anys que...
que la puguin recuperar.
Que puguin recuperar-la, perquè... Bueno, és que jo la vaig veure
jo li recomanaria...
no va funcionar.
Jo li recomano a gent que no li agradi el cinema, aquesta pel·li.
Vale.
Ja ho he dit abans, que és una obra mestra d'algú que encara no sé definir, de cinema, no? Si no t'agrada el cine, mira això. Mira això.
Doncs, Flash Gordon fet, anem a pel segon odiós, qui el fa?
Em toca a mi.
Va.
Anem a parlar de Dune, que és una pel·lícula o una sèrie de pel·lícules basada en una sèrie de llibres escrites per, com deia abans, en francès, Frank Herbert, que a més, des d'aquest any o l'any passat, podeu trobar en català publicats per l'editorial Duna.
Sí.
De què va? O sigui, aquesta és més complicada, bueno, o igual tan complicada com l'altra. Ho intentaré resumir una mica a veure si em podeu seguir. Ens trobem enmig d'un imperi galàctic, del qual formen part diverses dinasties en un règim del tipus feudal, no? Un rotllo medieval, però a l'espai. Llavors, l'economia d'aquest imperi, igual que la nostra es basa en el petroli, doncs la seva es basa en una mandanga coneguda com a espècie que s'extreu del planeta Arrakis, que és un planeta desert, curiosament com el petroli també s'extreu del desert, que està sota control de la casa Harkonnen.
Així, com dient que, eh?
Sí, exacte. Va per aquí la cosa. Bueno, l'emperador galàctic decideix que la casa Harkonnen ja no serà de cuidar d'extreure aquesta espècie i li dona el negoci a una família competidora, la casa Atreides. I això no tarda a portar a un conflicte entre dues dinasties. No sé si m'heu seguit fins aquí,
no.
Però aquesta és la història.
Segon imperi.
Sí, que era complicat per tu, Ferran.
És que dura 5 hores la pel·li, perquè, hòstia, la 1 i la 2, tio.
Segona pel·li, segon imperi galàctic del que parlem, n'hi haurà uns quants.
És de què va el rotllo, sí. Bueno, aquestes lluites de poder es barregen amb un heroi messiànic, que també n'hi haurà diversos, es barregen amb una certa bruixeria, que també en trobarem en el futur, i els Fremen, que és el poble que habita el planeta Arrakis i que està una mica fins als nassos de rebre per part d'aquestes famílies que són els que tallen el bacallà a la galàxia.
És com que aquest planeta no hi ha res, perquè és un planeta desèrtic.
Hi ha Javier Bardem.
Sí, hi ha Javier Bardem, o sigui, no hi ha res sobreactuant en aquell planeta. Però aquest res és molt valuós. I tota la pel·li va d'això.
Sí, aquesta espècie que extreuen serveix per als viatges interestel·lars, aquesta similitud amb el petroli, és a dir, l'economia galàctica s'aguanta amb això, però a més té una altra cosa molt dels 60 i 70, que és que si te la prens et col·loca una mica i veus coses guapes.
És com un verí, no? Te la ven una mica com un verí.
Bueno, sí, com una droga, és a dir, té el punt verinós i té el punt de... Bueno, de que...
Mira, em sembla que ens porten una cervesa. Sí.
Aquesta és l'actitud, aquesta és l'actitud.
Són dos quarts d'una i es pot.
Parlàvem de drogues i han aparegut les cerveses, tot lliga. En Juanjo Pardo tenim aquí l'actor i presentador. Moltíssimes gràcies.
Merci.
Oye, bien, ¿no?
Sí, sí.
Joder, qué lujazo. Muy buenas tardes, ¿qué tal todo? Bueno, todavía no hemos comido, por lo tanto lo de las tardes vamos a esperar un poquito. ¡Hey, Jordi, grandes amigos, qué bueno! Pues nada, la clausura, ¿no?
Sí,
del
sí,
Festival sí. de Calella, ¿cómo ha ido la semana?
Bien, bien intensa.
Sí, ¿os habéis portado bien o no? ¿Habéis disfrutado de las pelis? ¡Ay, guay, guay! Las nuevas generaciones, hay que cultivar el género. Bueno, ¿qué estáis contando? ¿Alguna bueno, mentira?
Sí, parlant d'aquí, sí, parlant de pelis de l'espai.
Molt bé, molt bé. Jo crec que el nivell ha sido bueno, ¿eh? Sí. Tanto en el Rosewood como en el Low Budget, muy bien. He sido miembro del jurado, o sea, por lo tanto, no creéis en nuestro criterio, ¿vale? O sea, es totalmente altruista. Bueno, pues nada, os voy a dejar que sigáis disfrutando de la cervecita.
Vale, no, perfecte. Gràcies.
He vist que no t'has portat una per tu, ¿eh? No t'has portat una
no,
per tu.
No, porque es que tengo a la Mireia que vamos a preparar unas cositas para la clausura de hoy. Entonces,
I necessites el cap bé, no?
Siempre.
Perfecte. D'aquí mitja hora seguirem aquí. Sí,
lo sé, lo sé. Y no os preocupéis que os traigo otra ronda. Por eso no habrá nunca ningún problema. Que nada, que sigáis disfrutando, que habléis bien de las películas. Y sobre todo de nosotros, ¿me entiendes? Los actores Perfecta. Que nos dejamos la piel. Ya lo estáis viendo, somos camareros en el fondo. Vale, oye, que lo disfrutáis, ¿vale?
A ver, gracias. Muchas gracias.
Nos vemos esta tarde. Ya.
Bueno, un brindis, tío.
Salud.
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 Unas olivetas tampoco estarían malamente, ¿eh?
Bueno, però anàvem.
No sé, però la cosa acaba de pujar de nivell en un moment.
Sí, sí, molt bé. No esperàvem la
sorpresa. T'has perdut, Marc?
Sí, m'he perdut totalment.
Estàvem dient, parlant d'aquesta droga, que és l'espècie, no? Que exacte, seria una mica...
Exacte, el Bardem.
El cafè d'avui en dia seria aquesta
exacte,
droga.
Exacte, bueno, una mica l'autor, molt, diguéssim, molt dins de la seva època, va relacionar-ho doncs, amb l'explotació del petroli i l'explotació doncs, dels països de l'Orient Mitjà i també... amb l'extracció segurament de l'heroïna i tot això que també es feia.
És una metàfora poc subtil.
Sí, sí.
O sigui, de seguida es veu directe, la lectura sociopolítica i tal.
I et diré més.
Es veu venir d'una hora lluny.
I et diré més. A la pel·lícula no sé si surt, però en el llibre sí que parlen directament de que el que volen organitzar els Fremen per aturar aquest invasor és la jihad, directament.
Sí, és una jihad.
O sigui,
una guerra santa.
Poc subtil, sí, com deies, poc subtil. La... Bueno, d'aquí què tenim de Dune? Pues Dune tenim, primer de tot, als anys 80, una lamentable adaptació per part de David Lynch, que va fer que el director mai més fes cap projecte per encàrrec.
Paraules molt gruixudes.
L'he tornat a veure, Ferran.
Sí. Espero que el mateix dia que Flash Gordon. S'hagués sigut un combo fantàstic.
De poc a poc. El 2021 vam tenir la sort que Denis Villeneuve va agafar les regnes d'això i va escriure, dirigir i produir una nova versió que és la que ens centrem avui, la que teniu la imatge aquí al darrere.
Aquest director ha estat fan de la novel·la des de ben petit i sempre havia volgut fer l'adaptació i es va esperar com a tenir una mica d'experiència en el gènere, haver rodat La Llegada i Blade Runner 2049 per encarar-se amb aquest projecte.
I ho fa molt bé, perquè...
Que li cau com un guant.
Li cau super.
O sigui, el tio visualment és papino, i aquesta pel·li treu tot el millor que té.
És
que
visualment és, una pel·li... és espectacular, és poderós, és fascinant, plàsticament és molt... Però a més, un argument tan complex, perquè tens un totxo de 600 pàgines que has d'explicar allà, el tio sap destriar molt bé el gra de la palla, explicar-te aquest argument tan complicat d'una manera molt natural, molt orgànica, a mesura que avança la pel·lícula...
Que és el que no va fer David Lynch, exactament. Que és on se li cau la pel·li.
Lynch hi havia uns monòlegs interminables en off que sí. Dius, hosti, tio, mira, tu Roma, estàs fotent.
Però igualment, jo amb la pel·lícula tinc la sensació de que passen moltes coses, però jo mirant-la com que és tot tan intens i tan espès com que no acaba de passar res. O sigui, ja sé que passen. Passen coses tota l'estona. Però la sensació de que...
Potser per mi té un ritme lent. La segona part més que amb la primera.
La pel·li té un ritme lent, visualment és impecable, és increïble, però és massa llarga per mi. No sé,
sobretot la segona part. Pesada, eh? Sempre passa el mateix. Surten les lentes, no les trobes lentes, i aquesta sí.
Surten gegants. Ja està.
I a més, una col·lecció de cromos,
D'imatges, sí. D'imatges, no?
No, em refereixo als actors, és com tenir un àlbum de cromos, perquè tens allà l'Oscar Isaac, conegut per fer de Poe Dameron a l'última trilogia de Star Wars, en Josh Brolin, que va debutar com un dels Goonies i va triomfar fent de Thanos a la saga de Marvel, en Dave Bautista, que era un dels Guardians de la Galàxia, la Zendaya, la Yonki de la sèrie Euphoria, Javier Bardem, que heu dit, i per coronar-ho, en Timothy Chalamet, que era un tio que a mi personalment em queia fatal.
Ens parem aquí o què?
Para, digues, va, vinga, desfogat.
No m'aquadra amb el paper. No?
Sí.
Home, havent llegit la novel·la, sí, tio.
Sí?
Sí, havent llegit la novel·la. És bueno, fer, és més
és
gran.
És el que va fer Wonka. Sí. Que el veia més. Per el que sigui, més que com a salvador d'un planeta.
Em sembla que la novel·la té 15-16 anys, pot ser en... Com es diu ell? En Pol,
Pol Atreides.
En Pol Atreides.
Sí, aquí, bueno, suposo que com que s'ha d'anar fent gran i han agafat un actor
sí que és veritat que està en un poble, en un planeta totalment desèrtic i ell té com pinta d'anunci de crema hidratant tota l'estona. Té aquella pell de porcellana, el cabron, no?
Sí.
Bueno, i aquell cabell també.
Un bon cabell.
Comparat amb, Javier Bardem, no? Vols dir? Perquè és més...
Està més brut.
Sí.
En Bardem està més curtida. En Bardem me'l crec que ha estat 10 anys visquent en aquell desert.
Sí.
Bueno, aquesta pel·li va triomfar moltíssim. Se n'ha estrenat la segona part, que és igual de recomanable. I per la tercera ens haurem d'esperar a finals d'aquesta dècada. Eh? Però ja l'estan preparant, mateix director, mateixos actors.
Que per cert, van mantenir en secret que el llibre s'havia dividit en dues pel·lícules. Mm-hmm. Quan vam anar a veure la primera, no sabíem que estaria repartida. I va ser una mica com anar a un restaurant, que et portessin la tapa i dir, no, no, el plat principal d'aquí un any.
D'aquí dos o tres. Sí,
perquè la primera, a més, acaba que surt gent caminant. No hi ha res èpic.
Què?
Bueno, les del Senyor dels Anells caminen molt i són
sí, això també és veritat.
Vinga, va, què li recomaneu, això?
Jo li recomanaria a gent que li agradi una, com una barreja entre Joc de Trons, Matrix i Tremors. Aquella pel·li de Kevin Bacon, dels cucs de sota terra.
Amb l'Oreb.
Dels anys 90, una barreja d'aquestes tres coses.
Mostra't a la boca, eh? Jo crec que si t'agrada Joc de Trons, això t'agradarà seguríssim, perquè és Joc de Trons a l'espai.
I amb un punt molt de...
I en comptes de dracs, cucs.
De religió. El component religiós que té, que és una cosa tan habitual a Star Wars, Galàctica... Sí, sí, per això, és una cosa habitual.
Tenint en compte que no és una pel·li molt ràpida, tampoc, que és molt intensa i molt lenta, jo també a la gent que li agradi mirar sorra, molta estona mirant sorra.
És com veure un rellotge de sorra caient, eh?
Com veure Instagram a l'estiu, no? Només platges. Sí.
Va, odiós número 3. Qui el porta?
Jo.
Vinga, Dani.
Star Trek, pel·li de 2009 basada en la sèrie de 1966. Vull fer un acudit abans de començar. Buah,
tio.
Vinga, endavant.
S'obre el teló i es veu el número 1 i el número 2 trucant a la porta. Com es diu la sèrie? Star Trek? Ja està.
Vinga, quarto dios, qui el porta?
Bueno, aquesta pel·li... Aquesta pel·li de 2009...
Explica'l, els acudits dolents molen més si els expliques.
No, ja està, ja s'entén, ja s'entén.
Espero que porti més cervesa.
Aquesta pel·li és la número 11 de la saga Star Trek i és la primera de la sèrie cinematogràfica anomenada Star Trek Reboot, que és com un reinici de la saga, però accessible per a espectadors no familiaritzats amb la franquícia.
Perquè és un reboot i a la vegada una seqüela. Ho és tot,
sí.
Comença està superben pensada.
Comença la pel·li, són els Beastie Boys. Imagina't, hòstia. Aquí hem vist un sàlia, eh?
És que a més
és
la pel·li...
És el de sempre, però amb més múscul, diríem, no?
Sí.
La pel·li explora les històries prèvies del capità Kirk i el comandant Spock abans de pujar a l'Enterprise, la nau de la flota estel·lar de la Federació Unida de Planetes. En aquesta ocasió, el dolent serà un romulà del futur anomenat Nero, que amenaça a l'esmentada federació en destruir tots els seus planetes.
Bon dolent, no?
Sí,
bon dolent. Sí.
Bona nau.
També.
Papino.
Sí.
És bueno, una mica, tal com ho has dit tu, és una mica el de sempre, eh?
Sí.
Però li han pintat la cara. Vull dir, tornem a tenir els dos portes aquests, una mica el seny i la rauxa, entre els dos.
Sí.
Una mica actualitzats, en Kirk aquí està més canallita, fucker, molt fucker, en aquesta
pel·li. I l'Espoc té més sentiments.
Perquè, sí.
Saps què passa? I això vaig pensar. Als anys 60 suposo que no tenir sentiments era com una cosa que es veia més avançada, no? La gent del futur serà més intel·ligent i tindrà menys sentiments.
Seran com cactus.
I ara és tot el contrari. O sigui, ara si no tens sentiments i no plores una mica, no tens el cap bé.
Ets un psicòpata, no?
Ets un psicòpata, exacte. Van dir, hòstia, no podem fer un Espoc psicòpata. Fotem-li com una mica de carinyo i tal. I llavors hi ha la gran cosa, que és a la sèrie dels 60 va haver-hi el primer petó interracial.
Què dius?
De la televisió americana entre el capità Kirk i l'usura. I aquí hi ha el primer petó interespècie de Star Trek, sembla. Bueno, sí, és el primer.
Però l'augura a la sèrie era una espècie d'icona de dona forta i aquí aquí és més l'interès amorós a seques.
Però hi ha el petó interespècie amb l'Espoc, que és l'Espoc fent un petó.
Ara que dius això del petó, l'Espoc...
Explicaré un acudit.
En principi, la televisió, la cadena de televisió tenia por, perquè com tenia les orelles punxegudes i les celles també, que no, la gent no pensés que era el diable. Però en canvi va ser el contrari, les dones pensaven que era sexy. I va dir, oh, mira,
està bé. Bojos d'anys 60.
Leonard Nimoy, parlem.
Sí, sí, sí.
Bueno, té el seu punt.
Per cert, Star Wars no hagués existit, o George Lucas va dir que tenia una gran influència de Star Trek, ja en parlarem.
No? Sí, ara en parlarem, perquè no només, però sí, sí.
I volia comentar que els fans són coneguts, els fans de Star Trek, que no explicaré massa de la saga perquè ja s'ha conegut, són coneguts com Trekkies, que és una paraula admesa al principal diccionari històric de la llengua anglesa. I em vas quedar clar.
Com?
El Trekkie, que és conegut el fan de Star Trek, és una paraula admesa al principal diccionari històric anglès.
Super, a favor. Sou fans de la
per
saga
ser, sap,
de Star Trek o
mai
què?
Mai he sabut fer això.
No,
sí, sí. Sí, però vaig molt lent. Sí, sí.
Sou fan de Star Trek o no?
Jo no sóc fan, però m'agrada.
Vale.
Jo sóc fan de Star Wars, però és compatible, en sèrio. Vull dir, diria com el rotllo aquest de...
Jo no crec que sigui compatible, però
jo,
bueno.
Jo m'imagino que aquesta pel·li...
És com el que diu, sóc del Barça del Madrid. Ja, és que no.
Aquesta pel·li no sé si li molaria molt a un fan molt de la saga, saps?
Jo crec que sí, eh? Sí. Tant als fans i no
fans. En quin punt estava la saga. Quan va arribar aquesta pel·li, t'hi has d'abraonar, tio.
A Star Trek, normalment, la sèrie sempre ha anat d'explorar nous mons i aquí sembla que hagin dit anem a destruir nous quants, anem a fer pum, no?
Perquè és el que deia. Traeix una mica...
En aquest sentit, traeix una mica l'esperit de la sèrie.
Joder,
sí, és molt respectuós amb moltes coses.
Mira, que no es tregui. Està pedant, eh?
Però l'esperit aquest d'exploració, més... Així com Star Wars té una vessant més de fantasia, Star Trek podia tenir una base més científica, diguéssim, o més de ciència-ficció pura, i aquí es veu més Star Wars, més fantasia, més...
Però a la vegada és super respectuós amb la sèrie.
Sí, en alguns lluites, punts sí, en alguns no.
Aquelles lluites amb plataformes random, enmig del no-res, també ho té. Sempre, sí. Com que no podien pagar grans escenaris, acaben lluitant en una plataforma.
La sensació és, si som molt respectuosos amb l'estram, amb la filosofia de la sèrie antiga, l'espectador del segle XXI ho trobarà avorrit.
Ja. Yeah.
Aneu a posar més acció i aneu a posar una mica més...
Star Trek normalment era la sèrie aquella que t'obligava a pensar una mica, no? A pensar el nostre lloc a l'univers.
Aquí no cal.
Anava a dir, amb això Star Wars no passa, però sí.
Bueno, l'autor d'aquesta pel·li, no sé si em dic el nom, J.J. Abrams, que és productor, guionista, actor, compositor i director de cinema i televisió estatunidenc, i aquí trobem alguns dels seus temes preferits. Futur, present, realitat paral·lela, paradoxa, espai temporal, que per cert és el creador d'Àlies i Perduts, Lost.
Ell sí que està perdut. On està aquest tio? Des de que va fer la tercera de la nova trilogia de Star Wars, està... Sí.
Va fer un llibre fa uns anys i no sé ben bé...
Aquest tio, el problema és que és capaç de flipar molt i de fer una autèntica merda amb allò que t'ha fet flipar.
Ja. Yeah.
I en aquest sentit, la pel·li aquesta jo crec que és de les més equilibrades, perquè al final és molt, està
sí,
molt
sí.
Bé. Amb Star Wars va fer el mateix, va agafar una cosa semblant que podia ser molt xula i va ser una merda. I en Perdidos igual.
Va pecar de nostàlgia a Star Wars, no? Va pecar d'excés de nostàlgia en el... Jo
va,
ho veig així.
Va pecar que no sabia fer res nou.
Ja,
en sí. Canvi, aquí sí.
Per cert, també va dirigir la següent pel·lícula de la saga, que era Star Trek Into Darkness, que encara va tenir més èxit que aquesta.
I la tercera no, la tercera ja va punxar.
Sí,
perquè ja
no,
la va
però
fer
ja no era d'ell.
No, la va fer el director de Fast and Furious.
No sé què va fallar.
A qui li recomanem la pel·li?
Mira, si no coneixes Star Wars, jo crec que és una fantàstica porta d'entrada.
Star Trek.
Ai, Star Trek.
Ai, el subconscient, tio, com t'hi va.
Jo crec que no fans de la saga, com hem dit al principi, crec que els agradaria bastant. A mi, jo no sóc fan de la saga i em va agradar molt aquesta pel·li. Té aventura, té acció...
Ferran, tu, com a fan de la saga, digues, va.
Jo, és una pel·li que recomano, és una pel·li d'aventures, d'acció, de ciència-ficció, vull dir que és una pel·li superfàcil, superdigerible i molt entretinguda, la veritat. No com la que farem ara. Qui porta l'Odiós número 4?
Soc jo i crec que he estat tota la vida preparant-me per aquest moment.
Ja. Tens 30 minuts, Marc.
Val, gràcies. Anem a parlar del Retorn del Jedi. Que és una pel·li de l'any 83, la tercera part de Star Wars, la tercera part en ordre cronològic d'estrena, ja sabem que això és una mica embolicat.
Capítol 6, no?
Capítol 6, correcte. Segurament
no
és el primer...
Marc no té en compte els tres primers, per ell no existeixen.
Exacte, ja sortia tot això. Segurament no és el primer que ens ve al cap quan parlem de Space Opera. Star Wars és el primer que ens ve al cap quan parlem de Space Opera, però no segurament la tercera part. Per què he triat el Retorn del Jedi? Crec que és el que millor defineix la saga de Star Wars, per bé i per mal. Des de la seva creació l'any 77, crec que el Retorn del Jedi comença tot lo xungo de la saga. però encara guarda part de lo bo.
Aquesta pel·li ens va ensenyar que Star Wars podia passar de tot. Des de concerts de jazz en un palau d'un mafiós.
Amb un elefant, tocant un saxo.
Sí, fins petits peluts tirant pedres contra androides enormes, màquines enormes, i guanyant una guerra.
I guanyant una guerra a l'Imperi Galàctic Temut, sí, a la primera i la segona part, eh? És així.
Però perquè és el missatge de la pel·li, tio, és que no m'ho entès. Perquè el missatge de la pel·li és, si un Ewok, que és un ésser merdós,
és un peluix, bàsicament, perquè no sàpiga què és un Ewok.
Amb una branca de romaní pot matar un soldat imperial? Jo, que també soc bastant merdós, però quan a mi n'hi faig 1,80 m, què no puc fer? Saps? Llavors és, tu pots ser un heroi. És el que t'està dient la pel·lícula, tio. N'estic convençut.
Tot això té una explicació, eh? Si anem una mica a l'origen de la saga, després de que li donessin carabasses a George Lucas a l'intentar fer la seva versió de Flash Gordon...
Li va sortir bé, en el fons.
Li va sortir bé, li va sortir molt bé. El tio va agafar i... Sabeu com aquests animals remugants? El tio s'havien passat de jove a novel·la Spal, tota aquesta ciència-ficció, Star Trek, Flash Gordon...
Llavors,
va vomitar una cosa, barrejant tot això, després de digerir tot això, que era aquest Star Wars i que té influències de tot això, també de pel·lis de samurais... Fins al punt de que en David Lynch, quan va intentar fer la seva versió de Dune, que era a l'any 80, va dir, o sigui, no pot ser casualitat que Star Wars tingui tant en comú amb Dune. No és casualitat, això és una còpia.
És que en Villeneuve, el director de Dune, abans no ho hem comentat, va definir aquest projecte com Star Wars per adults, en paraules d'ell.
Sí, sí, és
no és gens pretensió d'això, eh?
Realment, Star Wars, per això, tot i així, té un punt de pel·li independent, la primera. Sí, 4.
És que ho és.
Sí, és com una pel·li independent, en George Lucas intentant fer una pel·li independent i que al final inventa, doncs, el Nadal.
Sí.
Va sortir així.
Sí, sí, és així. I va marcar tot el cinema familiar que encara estem, avui encara estem patint una mica aquesta mena de creació. És que què passava als anys 70? Als anys 70 era un moment que hi havia el nou Hollywood, és a dir, pel·lícules, diguéssim, molt de director, triomfava La saga del Padrino, triomfaven pel·lícules com Love Story, com Taxi Driver, i el Bob Lucas se'n va als estudis de Hollywood i diu, no, és que faré una història d'imperis galàctics, cavallers amb espases, misticisme, màgia, i li van dir, vale, tio, estàs com una puta cabra i ja te'n posa cap a casa. Però el món és dels pesats i Lucas va seguir insistint. I al final va aconseguir fer la pel·lícula amb un contracte que semblava una merda, però que el faria milionari. Va cobrar poc pel guió i va cobrar poc per la direcció, però va quedar que es quedaria un 40% dels beneficis nets i tota l'explotació del merchandising, que en aquell moment no hi havia merchandising de les pel·lícules. El tio que ho va inventar és George Lucas.
D'aquí que volgués fer Ewoks.
A partir d'aquí, Ewoks, tot el que vulgueu, perquè clar, va arribar a la tercera part i va dir, aquí hem vingut a vendre ninots, que és el que em fa ric a mi. I tot això porta... Molt bé, Ferran. M'has comprat la tesi, Tot això ens porta a Jar Jar Binks.
A roda teva, tio. Jo vaig a roda.
Ens porta a Jar Jar Binks i a tota la porqueria que vindria a l'any 2000 amb l'estrena de la nova saga i que seria ja ninotets. Passem del guió, el guió és una merda, i anem només aquí a facturar.
Però tots hem tingut ninos de Star Wars que anem bé, o sigui que...
L'altre gran mal és que el retorn del Jedi, el guió també comença a brillar per la seva absència. El retorn del Jedi al final és agafar el guió de la primera part i tornar-ho a fer amb alguns petits ajustos. Però hi tenim un rescat, i tenim que han de destruir la poderosa Estrella de la Mort.
Tenim la segona Estrella de la Mort que hi ha, perquè, evidentment, si una no està en la solució, dues segur que sí.
I en vindran més. Sí, que després en vindran més. A mi m'agrada...
Perdona, Ferran, això que diu, en vindran més. És a dir, l'altre gran problema de Star Wars és que sempre està repetint els mateixos conceptes.
Sí, sí, sí.
Sempre hi ha una Estrella de la Mort.
És l'error d'Abrams. No fer alguna cosa nou, sinó repetir...
I era l'error de Lucas en aquesta pel·lícula.
Sí, sí.
I al final tens això i també aquestes...
I els Ewoks.
Aquestes relacions familiars, també. Sempre hi ha una relació familiar.
Hòstia,
un segon. Hòstia, és la guerra de les galàxies.
És el seu moment.
És la guerra de les galàxies, eh? I al final tots són família. No és la guerra de Sant Pol de Mar, saps? És la guerra de les galàxies i tots han de ser família entre ells. No té sentit.
Això vull lligar amb Star Trek, el que estàs dient.
És el puto univers.
Perquè Star Trek sí que... La gent de l'Enterprise el que fa és explorar nous mons. És la idea de la sèrie. I per això, això l'obliga una mica a no repetir-se del tot. Perquè sempre està mirant més enllà. En canvi, a Star Wars tenim un imperi i una rebel·lió, una revolució que hi ha dins de l'imperi. I això t'obliga una mica a sempre anar pels mateixos llocs, no? I no moure.
Que aquest és l'altre gran missatge de la pel·lícula que està ocult, però és que el terrorisme funciona. Gràcies.
La gent del Calella Film Festival no necessàriament està a favor de les declaracions de Marc.
Bueno, per dirigir la pel·li que tanca la trilogia, el Lucas va intentar convèncer dos directors que en aquell moment eren joves promeses, David Lynch i David Cronenberg. El van engegar, li van donar carpasses i el tio va dir, bueno, agafareu un desconegut, va agafar un tal Richard Marquand.
Sí?
I, bueno, Richard Marquand reconeix que Lucas va estar molt implicat a la direcció de la pel·lícula, fins al punt de declarar, diu, va ser com dirigir a Ray Lear en Shakespeare a l'habitació del costat. O sigui, va acabar una mica fins als nassos, s'entén. Jo crec que la pel·li funciona perquè va encara amb certa inèrcia de dues pel·lis bones i una molt bona, que és L'Imperi Contraataca.
Funciona, encara... bueno, funciona fins que arriben a, per mi, els Seawolves. Ja quan entra els Seawolves, és que no funciona res.
No hem d'oblidar que són pel·lis per nens, eh?
Ja, ja,
això
ja,
també és important. Sí, sí, també és
a mi m'encanta que escollis aquesta, perquè fins la setmana passada ens vam veure i jo anava a veure la segona. O sigui, donava per suposat que no, no havia d'escollir la pel·li dels Seawolves. I hagués vingut aquí sense haver-la vist perquè jo anava a veure l'altra.
Sí, tenia ganes de treure una mica la porqueria. Bueno, al final també tenim els personatges que ens van robar el cor al principi, en Luke Skywalker, la Leia Organa, Han Solo, Chewbacca i sobretot el dolent, Darth Vader.
I R2-D2, que no el poden putejar més, perquè és un robot que no camina, es desplaça i primer el foten en un desert i després en una selva. És com, anem a putejar aquest puto androide.
I fa de cambrer. També fa de cambrer.
També.
Aquí recomanem, Marc, la pel·li, va.
Mira, jo en comptes de recomanar aquesta pel·lícula, com que hi ha molta cosa de Star Wars i segurament hi ha gent que fa mandrota i tal, jo el que faré és recomanar el que heu de veure de tot el que hi ha a Star Wars, que teniu tot a Disney+. Jo us diré que veieu les pel·lícules de la trilogia original, que són la part 4, 5 i 6. Després, de les noves pel·lis, heu de veure Rogue One, que és xulíssima. I després de les sèries, les dues primeres temporades de Mandalorian, la tercera no cal, deixeu-vos estar, i Andor. L'altra sèrie Andor, que ara serà la segona temporada. La resta no cal ni que us ho poseu perquè no val res.
A mi m'agradaria preguntar al nostre públic si hi ha algú a la sala que no hagi vist mai res de Star Wars, que no hagi vist mai cap pel·lícula. Veig que per allà aixecant el gas i et felicito per mantenir-te
pur
davant de tot aquest fenomen superpop.
Dos, tenim dos, tenim dues persones. Dues persones.
Un aplaudiment per elles.
Bravo!
Bueno, i ara anem a baixar els inferns, em sembla, no?
No, ara ja tenim fet Star Wars, i ara anem a la crema, una mica, sí, perquè en francès ens arriba cinquè odiós, què ens has portat? Què ens has portat? I el més important, per què?
És una pel·li que té el títol molt ben posat, es diu Star Crash, xoc de galàxies, en italià em sembla que el diran Dani, que té un italià que sona així, una mica alemany.
Fluid.
Scontri stellari oltre la 13 dimensione.
Pel·lícula del 1978.
Ho ha fet superbé.
És italià del nord.
Malament, normalment ho fa com el cul. S'ho havia preparat per avui. Sabia que veníeu. Hòstia.
Què és Star Crash i què fa aquí aquesta pel·lícula?
Pel·lícula del 78 que podeu no veure a Filmin. Jo us recomano que no la veieu nosaltres perquè, mira, perquè som així. Bueno, jo l'ho sé fet.
Sí, anava a dir. Jo no l'havia vist. Era pur, explicar... que tampoc l'havia vist.
Jo ja l'havia vist, aquesta pel·lícula. Sabia el que anava. La qual cosa, no sé què diu de mi exactament. Però bé, de què va això? Fa temps, en una galàxia italiana, molt italiana, aquesta galàxia, Acton i Stella Star, dos pirates especials de look una mica italo-disco, que els tenim per aquí. Es veia? Sí?
Els dos protes són una fantasia.
Bueno, tota la pel·li és una fantasia. Aquests dos pirates són empresonats. Estela acaba en un planeta presó on el codi de vestimenta és un ajustat biquini de cuir, no? Perquè a l'espai...
A la galàxia fa calor.
Sí, i el cuir és de New Black a l'espai. I més tard, l'emperador de tota la galàxia els encarrega una missió secreta, salvar l'univers, no? Del malvat comte Sark Ann i rescatar el seu fill, el príncep Simó. Que m'he equivocat abans, el que tenim aquí és el príncep Simó. ¿Vale?
És en...
Sí, és en David Hufford. És en Mitch Buchanan i en...
Cotxe Fantàstic.
És que
en Michael Knight.
No deixa de pujar, això.
Que, per cert, empunya a la pel·lícula una espasa làser, això és el bo de la pel·li. La tragèdia és que no porta banyador vermell en cap moment. Però hauria estat...
És que es porta una espasa làser perquè això és una còpia italiana de Star Wars.
Clar, és que a Itàlia dels 70, la filosofia cinematogràfica era molt senzilla. Si tenies un projecte, no et preguntaven de què anava. Et deien... A quina pel·li s'assembla? I això, evidentment, és un Star Wars a la italiana, absolutament, on les hòsties sonen igual que les pel·lis d'en Bud Spencer i en Ted Hill, no? Bàsicament, la trama és com el rescat de la princesa Leia, però molt millor, perquè aquí la princesa és en David Hasselhoff, no? es tracta de rescatar-lo.
M'encanta la parella protagonista aquesta que has dit. Per què?
Acton i Estela Stark.
Ell, bueno, com a actor, ell fa cara d'estar-se avorrint molt durant tota la pel·lícula. Té cara de...
Jo no ho he vist així.
Té la capacitat interpretativa d'una columna de pàrquing.
Això sí.
I llavors ella està super sobreactuada tota la pel·li. I formen com...
Un tàndem.
Sí, és com un equilibri entre un que s'avorreix i l'altre que està sobreactuada. Que...
Evidentment, aquesta pel·li no és la que tindrà millors actors de les que parlarem avui. Bueno, els millors efectes especials.
I actors, ja, és tirar-se molt de la moto.
I els millors efectes especials, però sens dubte, hi ha els millors pentinats.
Sí,
és, és la pel·li on les pells brillen millor. Els italians, com brillen les seves pells, és brutal. I les millors són les d'ulls. Estan en aquesta pel·li, tot.
I bon outfit, perquè hi ha un moment que ella va a un planeta nevat i baixa amb tacons. Llavors...
Això té una espècie d'explicació?
No. Sí. No en té cap.
La Carolyn Munro, que és la protagonista, és aquesta noia que tenim aquí, també és una noia bon.
Sí, va sortir a... no sé quina pel·li. A l'Espia que enamor, pot ser?
Pot ser. És una espècie de Han Solo amb Barbarella, ella, el personatge. Al principi havia de portar biquini i tacons a tota la pel·li, tota l'estona. Havia de ser així. Però els executius...
Per exigències del guió.
Sí.
Pues sí.
No, exigències del projecte, diguem. Vale. El guió no.
No, perquè no n'hi ha.
Els executius es van posar nerviosos perquè van pensar que això no podia passar a la tele perquè era una mica massa pujat de to. I van obligar a que portés més roba, no?, en certs moments. I això fa que a mitja pel·li canvia. Si tenim al principi, on la prota baixa un planeta gelat en biquini, i després, a mitja pel·li, baixa un planeta volcànic i va tota tapada. És curiós.
Parlem dels vestits. Sí, els vestits és com si algú hagués decidit fer una comparsa de carnaval sobre Star Wars sense haver vist Star Wars.
Borratxo.
Sí. I em va fascinar l'escafandra per sortir a l'espai.
Sí,
és com una... Sabeu aquestes garrafes d'aigua d'oficina?
Sí.
Doncs allò buit i posar al cap. Això és l'escafandra per sortir a l'espai.
Hi ha un robot, és que el vaig veure ja fa unes setmanes. Hi ha un robot?
De què té forma aquest robot?
No me'n recordo, però sí que era absurd. Era tot, era...
De penis, té forma de penis. A internet se'l coneix com robot. La penis del repúsit. És igual.
Per què ens has fet veure aquesta pel·li?
És curiosa.
Ja et dic que encara estic en xoc. Després de veure la pel·li encara estic en xoc perquè és el pitjor que he vist mai. I és increïble com passen escena en escena, perquè de sobte el protagonista diu: ja no l'hem carregat, ja està. I jo sé, i les naus en van, per exemple, jo què sé, va desaparecer.
Perquè no hi ha pressupost per ensenyar.
No hi ha, no hi ha res.
Les naus és fons negre, o sigui, les escenes de l'espai és fons negre, llums de discoteca de colors, i es veu perfectament el pal que aguanta la nau per fer-la moure.
Bueno, està clar que Star Wars va ser del 77, aquesta és del 78, i els italians van fer... Què podem fer, no?
Taquillera.
Surt un gran actor en aquesta pel·li,
sí?
Que és en Christopher Plummer.
Víctor Bontrap.
Sí, no? Víctor Bontrap. Exactament, de Sonrises i Làgrimes, dels protagonistes.
Un altre que van a cobrar aquí. Tot el pressupost devien aquí.
Sí, va dir. L'actor va dir: faré porno a Roma si cal, sempre que pugui estar a Roma. No va fer porno, però en termes de decisions vitals, fer Star Crash també...
Va ser pitjor.
Sí.
Per la seva carrera. Diguéssim, perdonat abans l'altre.
També té una altra cosa curiosa, que és el compositor de la música, Sant John Barry.
Però t'agafes a tot, eh? És que és com...
Sant John Barry és un compositor que ha guanyat l'Oscar. De fet, ha guanyat l'Oscar per la banda sonora d'aquesta pel·li.
Què dius? Aquesta pel·li té un Oscar?
No.
Ah.
Però aquesta pel·li no la va veure ningú. Va decidir reciclar una mica la melodia i va fer Memòries d'Àfrica. Va guanyar l'Òscar. És així. Bé, si tot això no us acaba de seduir, que ho dubto, perquè us veig molt agressats.
No, és un caramelet.
Espereu saber que l'empresa que va finançar la pel·lícula, American International Pictures, es va negar a estrenar-la. Quan va veure el resultat va dir: no, jo per aquí no passo.
Pel que sigui.
I aquesta gent són els que van estrenar pel·lícules com Godzilla contra el monstre de la fumigació.
Vale.
Aquesta va arribar a estrenar.
Sí.
I l'atac de les sangoneres gegants.
De moment.
Aquesta gent va dir: Crash, no. Aquí hi ha la línia vermella. La tenim aquí. Doncs bé, a qui li recomanem?
Jo ho tinc clar.
Jo te la faria veure a tu 20 vegades.
Jo, la gent que No, que pensa que una cosa dolenta dona la volta i és bona merda, això, aquesta gent.
També és veritat que aquesta pel·li necessita una mena d'estat mental. I per estat mental vull dir Amsterdam. Necessita una certa calma fumada per gaudir d'això, eh?
És droga dura, eh? Sargleix. Sisè, odiós, qui el porta?
Jo.
Va, Dani.
El cinquè element, en francès, le cinquième element. Pel·li... Peli de...
Bé.
Has vist? Peli de 1997... Que
no ho hagués dit mai, eh?
Es nota que mires molt de cinema francès,
sí,
eh?
Sí, sí. La Robert Bach. Peli de 1997 que no es pot veure a cap plataforma. Ara, l'argument d'aquesta peli també costarà una mica.
Va, gas.
Vinga, va, som-hi.
Estem a Egipte l'any 1914 i
però
veiem...
És que comença poc...
Bueno, comença així.
Egipte. Tira.
I veiem un arqueòleg que està xifrant un misteri gravat en un temple antic. Descobreix que cada 5.000 anys un mal definitiu, una espècie de planeta gegant que vol destruir tot l'univers i l'única manera de parar-ho és amb els quatre elements de la vida: aigua, foc, terra i aire, posats al voltant d'un cinquè element creat com un ser suprem. En aquell moment arriben uns robots anomenats Mondo Shawan, que volen emportar-se les pedres que simbolitzen aquests quatre elements perquè ja no estan segures a la Terra.
L'explicaràs tota?
No. El mar tornarà d'aquí 300 anys i és quan l'acció passa a Nova York el 2263 i entrarà en escena Corbett Dallas, un taxista que no sap el que li espera. I així és.
Podem dir qui és el taxista, ja? Podem,
eh?
Podem, sí, mencionar el taxista?
Sí. Sí? Bruce Willis.
Bruce Willis.
No és en Bruce Willis. És en Bruce Willis? Fent de Bruce Willis. Sí.
Amb la seva cara de jo passava per aquí, saps? De fatiga existencial.
Sí, sí.
Ho fa molt bé, eh? La veritat és que...
És que
fa de molt humorat, passota, però... Com és ell, no?
És que el paper està escrit per dir, mira, aquí el tio que farà això serà Bruce Willis.
No.
Aneu a posar les seves brometes.
T'oferim el paper i si dius que no, tenim un problema.
Sí, sí.
Perquè això, llavors, qui ho fa?
Per cert, el que està darrere d'aquesta pel·lícula és Luc Besson, que ja havia fet una pel·lícula que havia tingut èxit, El professional, i sí, amb una jove, Natalie Portman, i que aquesta pel·li està basada en un relat del mateix Besson que va escriure als 16 anys. I al final la història es va convertir en un guió de 400 pàgines.
Segurament molt influenciat per als còmics francesos dels 70 de Metal Harlan i Moebius i tot això.
Sí, és que tenen pinta Moebius.
Que de fet el van arribar a demandar per plagi. El que passa és que, clar, és una mica el plagi aquest que deia abans en George Lucas, no? Que dius, bueno, potser és més influència
i
que
el plagi. I tot i així, Moebius participa en, sí, el disseny, sí, visual de la pel·lícula. Mm. La va...
El disseny visual...
És xulo.
És molt xulo, és xulo i molt marciano alhora. Perquè combina això de Moebius, que segurament, bueno, per qui no estigui avançat als còmics de la ciència-ficció, sobre qui és, però és que a més hi ha dissenys de Jean-Paul Gaultier,
sí,
que fa tot el disseny de vestuari, que és molt xulo i molt raro.
Va bé dels 90, eh?
Sí.
El disseny de vestuari.
Té aquest punt ridícul que dèiem abans de Flash Gordon.
Sí, no? Té kitsch, no?
Kitsch i tal, però aquí funciona bé.
És que a mi, el Luc Besson, quan se li va a la olla, és quan i aquí se li va la castanya. És una gran superproducció amb tots els accessos que li puguis posar i és una pel·li d'acció.
La va escriure la pel·li.
És una americanada, però que per mi funciona.
Però és una americanada
jo
francesa.
Per mi,
sí.
És una pel·li de l'any 97 i per mi ja està una mica passada de moda. O sigui, per mi la parella protagonista m'agrada molt Bruce Willis i després, ara ho diré, la Mila Jovovich,
sí,
que és la que fa cinquè element al Nova York del 2263. Però la pel·li té punts que a mi no m'acaben de fer gràcia.
Per mi té el problema de que l'humor, que també porta Bruce Willis, en aquí no acaba de funcionar aquests girs així una mica...
Jo te la compro, sí? Tota, eh?
Jo, vull també, dir, jo també.
Jo estic super a fort d'aquesta pel·li. I sí, es veu desfasada, ja. Però...
És una pel·li una mica infantil. Se nota que ha estat escrita per un adolescent.
No com Star Crash.
La història és molt tonta.
Sí, és molt bàsica.
Tenia una trama super profunda, perquè en Dani s'hi ha dedicat un minut, però no.
Han de trobar quatre pedres, tonteria, ja està.
És una tonteria infantil i això mola. Que sigui tan així...
És que estàs fent una pel·li de l'espai? Que sigui... No? Vull dir, tampoc no li trenguis massa al cap. Les pel·lis que més funcionen les que estem parlant són fantasies.
I el que dèiem, tota la trama gira al voltant de... Hi ha quatre pedres de pam, quadrades, i les han trobat i punt. Puc fer un spoiler d'aquesta pel·li?
Sí, tant.
És de l'any 97, és un petit spoiler, no parlaré del final. Hi ha un moment en el que hi ha un personatge que porta les pedres. Val? I aquest personatge li disparen en el ventre i llavors mora. I en Bruce Willis fica la mà dintre seu i extreu aquestes pedres que són així de dintre una per una. Sí, sí. Si això no hagués passat, com hagués tret les peces aquest personatge?
Les hagués cagat. Sí.
Perquè, a més, és un personatge molt una mica altiu i una mica elegant, i me l'imagino en el lavabo expulsant les pedres. Vull dir, que dintre tot li van bé.
És una extraterrestre, una diva extraterrestre, sí, que per cert era la parella, la... o sigui, la dona del director, d'en Luc Besson, en aquell moment, fins que va entrar per la porta la Mila Jovovich, i en Luc Besson va dir, bueno... I es va casar amb la Mila Jovovich. Es va separar i es va casar amb la Jovovich.
Per cert, de personatges extravagants, per exemple, hi ha el pinxadiscos aquest de la ràdio, el Chris Tucker, humorista.
Pel·li avançada al seu temps, perquè sí, o sigui, és un tio molt histriònic, sí, que tot el rato va acompanyat d'una càmera i retransmetent el que està passant. O sigui, va avançar el tema dels influencers. Sí.
És molt youtuber.
I sí, és un youtuber i un imbècil. Vull dir, un youtuber.
Et posa molt nerviós, però funciona. És tot una dia a mi...
Aquest paper estava pensat per en Prince.
Què dius?
En aquell moment.
Oh. I és què dius?
Molt fàcil veure en Prince.
Sí, sí, sí. Com saps aquestes coses?
M'informo.
La dark web, tio.
Soc periodista, ja.
Sí, no, és que per la part del...
de puntes.
Per cert, el Luke Perry té un petit paper
al començament.
Al començament de la pel·lícula. A qui li recomanem?
En aquesta banda de la taula, pel que estic veient.
Sí. Va ser en el seu moment la pel·li més cara,
sí,
d'Europa, europea, en el seu moment. Jo la recomano com a fantasia, divertiment.
I va recaudar el triple, del que vas fer.
Sí, va ser un èxit, va ser un èxit en el seu moment. Sí, sí. És que en el seu moment era supernovedosa. Ara sí, és el que dius tu, el gat desfassada. Però en el seu moment funcionava superbé aquesta pel·li. Setè, odiós, ja estem en el setè. Qui porta el setè?
Jo mateix.
Ja l'hem cagat.
Serenity.
Va,
no l'hem cagat. Pel·lícula del 2005 que no trobem a cap plataforma.
Per desgràcia.
Sí, per desgràcia. Heu vist Centaures del desert? Potser el meu pare, que està entre el públic. Paco, has vist Centaures del desert? Te'n recordes? Jo l'explico,
En John Byrne.
Sí, sí. És una pel·li d'en John Ford, el director més premiat de la història del cinema, amb 6 Oscars. Surt en John Byrne, deies? En John Wayne. El duc, lleig, fort i formal. I és el paradigma del western clàssic, on un veterà de la Guerra de Secessió retorna a la vida civil i d'això va la pel·li, no? Doncs bé, Serenity... És igual, però en comptes d'una guerra de secessió, tenim una guerra civil interplanetària, amb cowboys que parlen com a bonança, una mica, enmig de l'espai, d'espai i naus espacials. Jo faig molt això de comparar la pel·li que em toca amb Centaures del desert.
Sí.
Li trec molt de sucre.
L'últim programa ho va ser amb Taxi Driver, recordo.
Sí, Taxi Driver també.
Amb Star Crash no ho has fet,
No, Star Crash.
Pel que sigui.
La història se situa en un futur llunyà, 2517, any amunt, any avall, com l'Aliança, un govern central que fa pudor de burocràcia autoritària, controla els planetes centrals.
No ha passat mai a cap pel·li de ciència-ficció, això.
Però les zones perifèriques és com el salvatge oest. Allà s'hi fa el que es pot. I pel que es pot, en tenim contraband, pipi-xocs, etc. Al mig de tot això tenim la nau Serenity, una nau comandada per Malcolm Reynolds, que és bàsicament Han Solo.
Mm.
És el futur Han Solo, però potser menys glamour i més al carme.
Molt bé.
Que no et va.
He de parlar amb aquest,
sí?
Ah, d'acord. M'han censurat, M'han censurat.
Ja Star Crash ha fet molt de mal.
Ara m'he perdut. Estava parlant d'aquest Han Solo, que és el protagonista, que és en Malcolm Reynolds, i la seva tripulació, que és una espècie de tripulació que semblen tretes d'una sitcom, no? Com armada.
Gairebé.
Sí.
Gairebé, és d'una sitcom.
La trama se centra en la misteriosa River Tam, un adolescent que pot repartir hòsties com en John Wick després de 3 cafès.
Sí.
Això perquè el govern li ha fet coses. Quina mena de coses? Doncs coses de govern malvat.
Sí.
Ja saps. I a més...
No, de govern malvat no, de govern.
Sí.
Govern bon no n'hi ha hagut mai.
A més la volen recuperar, aquest govern, perquè a quin govern no li va bé tenir una ninja psicòtica amb poders mentals. A tots els hi va bé.
L'arrencada de la pel·li és molt xula.
Sí, sí.
És molt xula. Te presenta ràpidament.
Estem molt a favor d'aquesta pel·lícula.
Super a favor d'aquesta pel·li, sí. Super a favor del seu director i super a favor de la sèrie que la precedia. Però si ens centrem només en la pel·li, que va ser una mica com tancar la sèrie, és super xulo i ja comença ja super, super amunt.
Aquesta pel·li és com el premi de consolació que van rebre els fans de la sèrie, que només té una temporada,
després de que la Fox decidís fer el que millor sap fer, que és cancel·lar coses que estimem.
No? Trencar-nos el cor.
Exacte. Quan en Joss Whedon, que és el director, va aconseguir llum verda per tancar aquesta sèrie amb una pel·lícula, es van adonar que moltes de les coses que necessitaven, no? Com per exemple la nau...
Com per exemple diners.
Sí. Perquè... No, però la nau, o sigui, les coses del fons, el lore que té la sèrie, s'havia destruït.
Hòstia.
No? S'havia destruït. Van tenir sort de l'actor en Nathan Fillion, que és una mica friki, i el fet d'estar en una sèrie friki el va motivar molt a fer fotos de tot el que hi havia.
Per poder-ho reproduir després.
I gràcies a les fotos del puto friki de Nathan Fillion, van aconseguir treure els plànols, etc. O sigui, un friki va salvar el dia. Estic parlant d'en Joss Whedon, no? Que és boníssim, té dos grans talents, en Joss Whedon. Per una banda, crea universos ficticis que ens fan flipar, no? I per l'altra banda, entorns laborals molt tòxics.
Sí, això sí.
Sí? Nosaltres ens estem centrant una mica en la primera part.
En l'obra, no en l'artista.
Eh? Ens centrem, sí, en l'obra i no en l'artista.
És el de Buffy Cazavampiros i és el de... Bueno, és el de
dos primeres
és el que portava... Era una mica el cap visible de Marvel fins que el van acomiadar.
La primera pel·li de Los Vengadores és seva, no?
I la segona, la segona. La segona també.
La primera pel·li és seva.
I guionista de Toy Story 1.
Ah, sí? En Whedon estava a Toy Story?
Doncs bé, què us ha semblat aquesta pel·li?
Jo la vaig veure al cine... Em sembla que m'en Ferran.
A mi.
Sí, i em va agradar molt. L'he tornat a veure i és increïble, els diàlegs són brillants, fan molt de riure i a part que és molt entretinguda.
Tot el que envolta el guió i la història funciona superbé. El problema és que, diguéssim, els recursos no són... És el típic de posem-ho tot una mica fos perquè el maquillatge no es vegi tan cutre. Mm. Agafa, rescata els actors de la sèrie, que això és molt xulo, però clar, segurament els actors d'una sèrie no estan al nivell, o en aquell moment, ara les coses han canviat, però en aquell moment els actors d'una sèrie no estaven al nivell d'una pel·lícula, i això es nota una mica.
Els efectes especials justegen fort.
Clar, però com que la història és molt bona, la pel·li funciona, i és entretinguda, i a mi m'encanta.
I el que deia en francès de Centauros del Desierto, la pel·li és un western.
Sí, sí, sí.
És un western pur i dur, amb naus especials, amb pistoles làser, però és un western.
Això es veu molt més a la sèrie. Jo us recomano sobretot la sèrie. La sèrie és divertidíssima i el rotllo western l'explota molt més. Que, per cert, el rotllo western ja estava a Star Wars, per exemple.
Sí, 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 sí.
A la sèrie l'explota moltíssim. Aquí també es veu, eh? Aquí també. A mi, jo em quedo més amb la sèrie, la veritat.
En el fons de Space Opera, la majoria són westerns a l'espai, eh?
Sí, sí, sí.
La pel·li és purament per tancar la sèrie, que no es va poder tancar en el seu moment perquè la van cancel·lar abans d'hora.
De fet, volíem fer més pel·lícules... I com que hi havia actors no disponibles, hi ha diversos protagonistes que es moren a la pel·li. Sí. Se'ls treuen de sobre per si hi havia seqüeles, cosa que no va arribar a passar mai. Doncs bé, a qui li recomanem?
Jo, fans de Star Wars. Millor que veure altres pel·lis de Star Wars.
És increïble com cola Star Wars tota l'estona que
ja,
pot.
Tio. I a sobre fa els Ewoks. És una pel·li perfecta per un diumenge a la tarda que plogui, superentretinguda.
Aventures més humor, sí.
Jo considero que aquesta pel·li és cinema friki de qualitat i si tu ja ets friki, pues aquest és el teu nicho. Si no ets friki, vigila que te la pot liar, perquè aquesta pel·li és molt molona.
Doncs tanquem amb el vuitè odiós que el porto jo, obro i tanco, i ho faré amb Guardianes de la Galàxia, pel·li del 2014 que podeu trobar al Disney Plus i que està basada en un còmic original del 2008. És un còmic anterior, però la formació que apareix a la pel·li és del 2008 i hem arribat a Marvel. Ja està aquí el Sant Cristo Gros, ja ha sortit d'escena. De què
Marvel,
va?
Marvel, tot i que no estem parlant ni dels X-Men ni de Los Vengadores.
No.
Estem parlant de...
Els arreplegats de Marvel.
És molt curiós, sí, perquè després d'un moment en què les pel·lis de Marvel semblava que estaven una mica...
Estancades.
Digueu. Iron Man 3, Thor 2... Capitán América, Soldado de Invierno...
Thor 2 és el llisto. I a més avall no hi ha res de Thor 2.
I decideixen apostar per una pel·li amb personatges desconeguts, que no els veieu aquí, els coneixeu per les pel·lis.
És el secret de la pel·li, crec jo.
Ja, però és una aposta arriscada.
Sí, 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 sí.
I funciona molt bé, segurament per coses que parlarem ara. No vull...
Comencem de què va. Val? La pel·li va, bàsicament, de gent estranya buscant una cosa. Punt. Què és aquesta cosa? És una joia. Per què la busca? Perquè és poderosa. Per què és poderosa? Perquè dintre hi ha una gemma. Per què la busquen? Perquè és poderosa. I ja està. En fi, és el MacGuffin de tota la vida del cinema, en aquest cas buscant una de les gemmes de l'infinito, que més endavant acabaran portant a l'Infinity War i tot això.
Saps què en guanya a mi d'aquesta pel·lícula? com comencen buscant això. O sigui, la pel·li comença ja directament amb un tio buscant això. Sí. És Indiana Jones a l'espai.
Sí.
És un homenatge total a la primera escena d'En busca de l'arca perdida. És un tio que arriba a l'espai, sol, entra en una cova per agafar la joia aquella. És un homenatge claríssim. Vull dir...
Fins ara hem parlat de que general, molts protagonistes eren molt rotllo Han Solo, aquest també és Han Solo, però a més Indiana Jones el que...
En Marc, pot ser millor, en Marc ja ha parlat de Star Wars i d'Indiana Jones. Ell ja té el dia fet.
Jo ja deixo el programa.
Si no té molt argument, bàsicament és un mago fin de llibre i ja està, el guió està fet a partir de tres grans escenes. La primera, en una presó on els protagonistes s'acabaran coneguent. La segona, en un suburbi d'un racó de l'univers on hi haurà una... Al final van a buscar la joia aquesta. I la tercera, que és l'escena final que té tota peli Marvel. La resta del guió és enllaçar aquestes tres grans escenes que dèiem. Si no té molta xitxa en quant a guió, el que sí que té és personatges molons.
És una pel·li coral, no? Tenen...
És una mica que
aquests que veieu aquí darrere són els personatges.
Per fer la pel·li dels Vengadores van haver de fer no sé quantes pel·lis abans per arribar fins aquí. En aquí s'ho peten tot en 20 minuts i llavors els tenen units en aquesta presó que dèiem ja tira aquest
abast. I una cosa, un d'aquests personatges és un tronc. Com de bo has de ser perquè un tronc t'acabi captivant i sigui un dels personatges més icònics de la pel·lícula?
I que tota l'estona digui soy Groot. Sí, un tronc que només sap dir el seu nom. Sí. Només diu, bueno, ja és més del que fan molts troncs.
Però com ho fa? Però com ho fa, eh? Sí. El primer personatge que coneixem és l'Star-Lord en aquesta escena que deia ara en Marc, que és un caçafortunes intergalàctic. El tio és el primer que aconsegueix la joia i, com que evidentment se li complicarà la cosa bastant, s'haurà de liar amb uns personatges a cada qual més excel·lent que l'anterior. Primer, Rocket. Un mapatge, ja sé que es diu os rentador, però jo seguiré dient que és un mapatge armat fins a les dents, ell sol et pot invadir Polònia. El següent, Groot, el que dèiem, un arbre. Un arbre en forma bastant humana i amb poques paraules. El tercer, Gamora, filla de Thanos, que ja sortia de Star Trek, l'actriu.
De fet, jo la Gamora la veig una mica, bueno, me n'he donat una mica ara, com el negatiu de la princesa Leia. Perquè la Leia és una princesa guerrera que va evitar ser educada per un tirà especial, que és en Darth Vader. I aquí tenim l'oposat, que és la Gamora, que és educada per al puto Thanos.
T'està adelantant per la dreta, eh?
Ja l'he vist.
I falta Drax, el destructor, que és un tio que és supermusculós, supercatxes, pixa testosterona, però bàsicament té les neurones justes per no cagar-se a sobre.
La broma d'en Drax és que no pilla les bromes.
És com en Sheldon Cooper, sí. no pilla la ironia. Total, que aquesta colla de replegats són els que en principi hauran de salvar l'univers i a tots els éssers que hi viuen. El punt diferencial que té aquesta pel·li amb tot el que havia fet anteriorment Marvel, potser excepte amb Los Vengadores, és l'humor. La pel·li és divertida, té aquest punt canallita, és descarada, i a tot això se li junta un sentit de l'aventura que fa que la cosa faci maig. És, la pel·li és un homenatge a les grans pel·lis dels anys 80, on pel·lis d'humor i acció...
Aventures.
I aventures al videoclub anava ple. Doncs aquesta pel·li ho aconsegueix fer, a més en sentit literal, perquè la pel·li també és molt homenatge als anys 80, cosa que ja fa molta mandra, però que s'aconsegueix fer-ho bé, per tant, li perdonem. I aconsegueix fer una pel·li que funciona.
Saps qui és el tio que s'ho va inventar, no, això dels 80?
Qui?
En George Lucas.
En 70.
Per què li pregunten? No deixa l'en pau, tio.
Per cert, això que dius... I a sobre, amb la puta pel·li dels Ewoks.
Això que dius de l'humor, a mi em recorda una mica Joss Whedon, encara que no tinguis diàlegs.
Sí, ja ho he dit, eh?
Ah, vale.
Perquè no ho he... No. Estigues... He dit que, excepte la pel·li dels Vengadores, que el director era Joss Whedon.
Però és una pel·li coral, com has dit.
Sí.
Això ho he escoltat, aquí estava escoltant. Puto troll en Dani, eh?
També
em agrada molt. També la vaig veure al cine amb tu, em sembla.
Sí.
I és increïble. Vull dir, encara segueix millor que la segona i la tercera. Eh? No sé si em volies comentar de la segona i la tercera.
Jo volia fer un petit incís, que és que estem parlant del rotllo aventurer que té la pel·li, l'humor que té, com a curiositat. Eh? Aquesta pel·li té el rècord mundial del recompte de cadàvers més alt a la pantalla.
Què dius?
Sí, sí.
Perquè no has comptat els que van morir a l'estrella de la mort, no?
A la pantalla, dic que es veu com mor.
Ah, que es veu, vale.
Hi ha algú que conta això?
Es veu que sí. Jo he dit aquesta dada, vale?
Un altre dia meravellós a l'univers Marvel.
Jo pensava que era una de Steven Seagal. El director d'aquesta peli és en James Gunn, que és un tio que ara és com que està superconsolidat i tal, però en aquell moment, quan li van oferir fer aquesta peli, no era precisament el tio més brillant de Hollywood. Era un tio que ve de la sèrie B més pura i dura, venia de la troma, de ser guionista de la troma, i abans d'això només havia dirigit dues pel·lis, Slither, la plaga, francès.
Jo l'he vista.
Ja sé, no tinc cap dubte.
És entretinguda, tio.
No tinc cap dubte.
Va de babosa gegants. És el meu nicho, sí.
Fantàstic. Li donem una pel·li Marvel a aquest pavo, però
ja... Si fos italiana, avui n'estaríem parlant.
I l'altra era Super, que és una pel·li superxula, però era tot un risc, donar-li una gran superproducció a aquest tio.
Però s'ha de dir que, igual que li passen en Joss Whedon, tenim aquí un altre director que és un friki dels còmics. Aquest tio és un friki, superfriki dels còmics, que, per cert, està fent...
Té un repte de ressuscitar algú que està més mort.
És que, si a Marc li agrada parlar de Star Wars, en Fred està a punt de parlar de...
Ha aconseguit que en Superman torni a portar calçotets vermells. Està fent la nova pel·li de Superman.
No sabem si els porta de per si, però per fora.
Sí, per fora.
Us mola Guardianes de la Galàxia o què?
Ens mola.
Molt.
Esteu a favor de la pel·li?
Mira, sí.
La influència de Star Wars en aquesta pel·li...
Joder!
És claríssima, tio. O sigui...
Aplica-me. Surt en Yoda.
Tens les batalles espacials a tutiplen. Tens un dolent que vol destruir un planeta. El protagonista té un pare misteriós i té un rotllo messiànic. O sigui, de fet, la influència en aquesta pel·li
Star
Wars...
Star-Lord, un rotllo messiànic, sí.
Home, al final, bueno, no ho xafarem, però...
Vale.
És una mica el elegido que puede suportar coses que... Bueno, per mi és la millor pel·li de Star Wars des de l'Imperi Contraataca, aquesta.
I una mica de la saga Marvel, que va començar l'any 2008 amb Iron Man, és el que deies tu, Beren, que la cosa va començar a baixar, excepte amb els Vengadores, I aquesta és com... Era una pel·li sense massa pretensions. És, aquesta gent qui és? Jo no he llegit els còmics. Algú d'aquí llegit els còmics.
Jo tinc còmics on apareixen aquests personatges. Però no són un còmic purament dels Guardianes.
No són la Patrulla X, no són els Vengadores, no són dels més coneguts. I de cop, una pel·li sense fer molt de soroll, per mi és de les millors, és de les més divertides, amb un ritme àgil, sentit de l'aventura xulo, amb uns personatges que funcionen, i és el que dèiem, sense pretensions, arriba sense fer molt de soroll i és una, per mi és una de les més divertides i de les millors pel·lis que han fet de la saga Marvel, especialment en el seu primer tram.
Aquesta manera d'enfocar l'univers, que és com ple de vida, ple d'aventures, ple de coses que succeeixen contínuament, que és pura fantasia, que això sí que encaixa molt amb Star Trek, no diré Star Wars.
I aquí recomaneu Los Guardianes de la Galàxia.
Com ha dit en Ferran, jo crec que a gent que li agrada recordar els anys 80, no? Perquè també surt un Walkman.
Jo estic super en contra d'això, però aquí, bueno, ho fan bé.
Jo sí, jo crec que ho gaudiran, la gent que... Perquè surt un Walkman, hem de dir, a l'escena inicial.
Surt? Ah, sí.
Una pel·li familiar d'aventures que funciona superbé, no?
I que a més recorda Star Wars, per tant, super a favor, tu,
Total.
Francesc.
Jo, sí, a la gent que li moli Star Wars, si sí. Pensi que falten explosius i coses d'aquestes, que aquí se'ls trobaran.
Doncs fins aquí els odiosos 8 d'avui, els odiosos 8 de l'Space Opera. Volem donar les gràcies especialment a l'organització per convidar-nos, als tècnics per aconseguir que tot això soni i que, collons, a vosaltres per haver vingut fins aquí un dissabte a les 12 del migdia a escoltar quatre senyoros parlant de ciència-ficció. Moltes gràcies.